La brújula Comunitat Valenciana. Ramon Pérez.
L'alta distinció de la Generalitat d'enguany pel 9 d'octubre és per a les comunitats autònomes per la seva ajuda i treball ací després de la Dana. Les inundacions continuen marcant precisament el debat polític amb nous vídeos de la gestió de la Generalitat, amb Salomé Prades, sabedora del Barranc de Pollo. Bona vesprada, gràcies per triar-nos. Naix la Plataforma Valenciana de Personal Sanitari per Palestina amb un acte a hores d'ara. En no res, els detalls d'això i de l'horatge perquè es confirma l'arribada d'una dana per a les pròximes hores i dies. Al control tècnic està Jordi Andrés, així que amb el seu treball també comencem. Les comunitats autònomes guardonades amb l'alta distinció de la Generalitat d'enguany, un reconeixement pel paper solidari que jugaren els dies immediatament posteriors a la Dana, tant des d'un punt de vista operatiu i institucional com social, amb tots els voluntaris vinguts des de les diferents autonomies. En nom d'elles, el 9 d'octubre replegarà el guardó el president d'Aragó, Jorge Azcón, del PP. Sentim la vicepresidenta de la Generalitat, Susana Camarero.
Ello evidencia que el modelo de Estado autonómico, más allá de ser una distribución de competencias, constituyó una auténtica estructura de corresponsabilidad institucional y solidaridad territorial y, en consecuencia, debe reconocerse la extraordinaria labor de las comunidades autónomas desplegadas durante la Dana de 2024.
També serà reconeguda amb la distinció de la Generalitat la solidaritat després de la Dana, així en general es premien des dels serveis d'emergència fins a associacions socials i entitats culturals passant per l'empresariat, l'agricultura o el transport públic. Dia de la Comunitat Valenciana que arriba, com venim contant així a la ràdio, arriba amb polèmica, rere polèmica per la gestió de les inundacions, ara per un vídeo al qual es pot veure l'exconsellera Salomé Prades parlant i escrivint sobre el Barranc de Pollo ja al migdia del 29 d'octubre. Crònica política amb Núria Moreno.
La vicepresidenta i portaveu del Consell, Susana Camarero, posa el focus de nou en la Confederació Hidrogràfica del Xúquer i en la pagada, diu, informativa que va haver eixa vesprada des de passades les 4.
Las dos horas y media de silencio que ha confirmado el propio presidente de la Confederación Hidrográfica del Júcar no se dijo absolutamente nada. Esto, y no fue hasta las 18:43 cuando la Confederación supo que había un tsunami que pasó de estar seco los caudales a haber un tsunami.
Diu que les imatges conegudes ara no revelen res que no se sabera des del principi. No ho veuen així, PSPB i Compromís. Escoltem el síndic dels socialistes José Muñoz i Joan Baldoví de Compromís.
Alguien tiene que hablar con el president de la Generalitat. Su entorno más cercano le tiene que hacer entender que vive en una realidad paralela.
Si la consellera diu que n'hi ha perill en el Pollo, lo primer que té que fer, la seva obligació, era no haver tret els bombers d'allí. Crec que les excuses d'este govern comencen ja a ser patètiques.
A la vicepresidenta Camarero se li ha preguntat Wiper si creu que les gravacions demostren que la Generalitat va fallar en el control dels barrancs a la vesprada. Diu que seran els tècnics els qui relaten lo corregut, perquè ella ni formava ni forma part de l'emergència.
El sindicat CGT, que és una de les acusacions a la causa judicial de la Dana, xifra en 45 els minuts que en total el SECOPI es va desenvolupar amb normalitat amb tots els seus membres i sense interrupcions. 45 minuts, una dada que qualifiquen d'insuficient. Avui s'ha conegut la transcripció de la compareixença del president de la Confederació Hidrogràfica del Xúquer davant la jutgessa ara fa unes setmanes. Miguel Polo va titllar el SECOPI de parsimònia i va dir a la magistrada que el clima era el d'una absoluta indecisió, queda reflectit així a la transcripció difosa avui. I al Congrés dels Diputats, PSOE i Sumar han desbloquejat la Comissió d'Investigació de la Dana i han acordat finalment un pla de treball amb les compareixences de Pedro Sánchez i de Carlos Mazón, d'entre altres. Ells encara no han verbalitzat la seva assistència, però sí ho han fet Pilar Bernabé i Susana Camarero. Sánchez i Mazón, diuen elles, compareixeran.
Tal y como hizo delante y sobre todo a quienes merecían escuchar de primera mano, y todavía no lo han hecho de manos del presidente de la Generalitat, a quienes merecían escuchar toda la dedicación y el esfuerzo que el gobierno de España hizo, hace y va a seguir haciendo por los valencianos y por las valencianas.
El presidente ha dicho siempre que acudirá a las comisiones de investigación donde sean llamadas, por lo tanto ahí estará, no tengo más que decirle.
El miércoles 8 de octubre, programa especial Comunidad Valenciana en la Onda desde el Palau de la Generalitat. Onda Cero te ofrece este especial dedicado a las actividades programadas con motivo del 9 de octubre, las peculiaridades de la fiesta y las tradiciones más arraigadas. El miércoles 8 de octubre, a partir de las 14:30, Comunidad Valenciana en la Onda, especial 9 de octubre, Día de la Comunidad Valenciana. Generalitat Valenciana, así, ara.
Onda Cero, tu ràdio.
Són ara les 7:25 minuts de la vesprada. Es presenta en estos moments a València la Plataforma de Personal Sanitari per Palestina de la Comunitat. Amb esta iniciativa volen visibilitzar les greus conseqüències del genocidi, diuen Amparo Sánchez.
Entre elles, segons reitera Nacho Alastrué, membre del grup promotor, la destrucció del sistema sanitari de Gaza, ja que els hospitals i centres de salut han sigut bombardejats.
Más de 1.200 sanitarios han sido asesinados. Sin sistema sanitario es difícil que en Gaza se pueda vivir. Y yo creo que eso es uno de los objetivos que tiene el plan del gobierno de Israel, asesinar sanitarios para que la población se vea obligada a marcharse en cuanto pueda.
Des de la plataforma estan en contacte amb les ONGs que estan treballant des de l'àmbit sanitari en la zona per ajudar-los en tot el que siga possible i sumar-se a les diferents accions que es vagin realitzant. Després de la presentació d'aquesta vesprada realitzaran una concentració amb ciris, llums i bates blanques en memòria dels sanitaris palestins assassinats.
Concentració esta vesprada a Castelló de la Plana amb el lema Protegim les Columbretes. David Molina és patró i mariner a la Reserva Marina de les Columbretes. És també el delegat de CGT a Traxatec. CGT és l'entitat convocant. David, bona vesprada.
Hola, bona vesprada. Què tal, com estem?
Què és el que està passant a les Illes Columbretes, David? Què és el que denuncieu concretament des del sindicat CGT?
Bueno, denunciem la retallada, que és una retallada des del Ministeri a nivell nacional, perquè el que s'ha retallat és el pressupost de l'encàrrec per als pròxims 7 mesos per a totes les reserves marines d'Espanya, i això s'ha reflectit en acomiadaments i trasllats de treballadors a altres llocs de treball. En general, ha afectat a la vigilància i conservació de totes les reserves, però en Columbretes ha afectat especialment. Al reduir el 50% més les vacances dels 4 que estem ahí, això vol dir que hi ha períodes de 15 o 30 dies on no n'hi haurà gent de reserva marina treballant sobre les illes, sobre la reserva marina.
Poseu el focus sobre el Ministeri d'Agricultura i de Pesca. Heu pogut parlar amb ells? No sé si vos han respost o no.
Jo parlo a través dels meus responsables en l'empresa, que són els que medien, i no tenen respostes. Estem dient que si se ho repensen, si tornem a la situació on estaven, que l'impacte va ser massa gran. Inclús la meva pròpia empresa, Trasatec, ha fet com un escrit de les possibles conseqüències negatives d'esta retallada i no té resposta. No té resposta. I inclús en l'organització de 2 treballadors que quedem sobre 4, tampoc té resposta de com organitzem, si anar 1 a cada torn de treball, si anar 2 i deixar 15 dies l'illa de treballadors de reserva marina, tampoc té una resposta clara.
I què significa com denuncieu que les Columbretes es queden pràcticament sense treballadors? Com afecta això, en este sentit, a les rutines diàries de l'arxipèlag i, clar, a les vostres rutines laborals?
Això afectarà el servei de, per exemple, el servei d'assignació de boies, depenent de l'activitat de l'embarcació que arriba, si és un de pesca professional, si és de recreo, si és un club de busseig que ha demanat permís per a una boia concreta. Aleshores, cap persona els atendrà per ràdio per a dir-li tu pots ficar-te en esta boia, ahir ve una embarcació esta nit per notar una embarcació professional. O sigui que ahir n'hi haurà desorden i inseguretat, perquè pot amarrar una embarcació més gran de la que toca una boia a un no pot, en la conseqüent perill per a aquesta pròpia embarcació i les embarcacions dels costats. Després, la Reserva Marina de les Columbretes té restringit la pesca completament i nosaltres som els que estem ahir pues, velant perquè se complisca més o menys la normativa. I ara mateix no n'hi ha ningú que es faci càrrec del radar, o sigui, de veure si l'embarcació està fora o dins de la reserva, per exemple. Que conté coses, entre altres, moltes, de conseqüències que estaran passant.
Reivindicacions, efectivament, moltes. Esta vesprada, concentració a Castelló de la Plana, hem pogut parlar amb David Molina, és patró i mariner a les Columbretes i també delegat de CGT Castelló a Traxatec. Gràcies, David, per estos minuts amb Onda Cero.
Moltes gràcies a vosaltres per donar ressò d'aquest que pensem que és un greu problema per a nosaltres.
El PSPP-PSOE denuncia que l'actual Generalitat està fent 12.000 proves de càncer de mama menys que ara fa un any. El Partit Socialista considera que la polèmica d'Andalusia podria replicar-se així i anima a les pacients a denunciar-ho. José Muñoz, portaveu.
Vamos a exigir la comparecencia de Carlos Mazón para que nos explique qué está ocurriendo en la prevención y lucha contra el cáncer de mama. Creemos que es un tema tan relevante que no puede delegar en un conseller. Esto necesita explicaciones directas del presidente de la Generalitat.
Fons de la Conselleria de Sanitat neguen aixes xifres, asseguren per la seva banda que en realitat s'ha produït un augment de 10.000 mamografies més en aixe període i afegixen que Conselleria està implementant a més una nova estratègia amb renovació d'equipaments, intel·ligència artificial i consulta electrònica de resultats per a les pacients. L'Imserso ha començat en les últimes hores la comercialització dels viatges del programa d'esta temporada. L'empresariat valencià demana un canvi de model perquè el jubilat del segle XXI, diuen, reste a vore amb el dels anys 70. Més des d'Onda Cero Castelló amb Lorena Pardo.
El sector proposa que els propis jubilats puguen assumir part del servici perquè cada vegada són menys els establiments que s'adhereixen al programa. Javier Gallego, d'Osbec.
El Imserso se enroca en la posición de pensar que todos los pensionistas actuales son los mismos de hace 30 años y que todos tienen que pagar igual. Por tanto, lo que nosotros reivindicamos es un cambio de modelo. Eso este año tampoco lo hemos conseguido, por lo que ha significado es que hoteles maltratarlos más para que cerremos, porque al final es que no nos da alternativa. No podemos acumular a las pérdidas del invierno más pérdidas por tener el hotel abierto y encima perdiendo dinero en cada cliente.
El Ministeri manté per als pròxims dos anys un preu de 29 euros, pensió completa i allotjament per persona, quan el cost mínim dels servicis, segons els empresaris, és de 37 euros.
L'Ajuntament d'Alacant ha acordat avui començar a tramitar la nova normativa municipal sobre pisos turístics. No concediran més llicències a les àrees de la ciutat ja saturades de pisos turístics. Tampoc permetran reconvertir en allotjaments turístics els baixos dels principals carrers comercials i en el cas dels ubicats a residencials hauran de tindre un accés directe des del carrer. El consistori alacantí considera que així es permetrà compatibilitzar l'atracció de visitants a la ciutat amb la sostenibilitat i la convivència a Alacant. Alcalde Luis Barcala.
Sí a la industria turística de nuestra ciudad, sí al crecimiento y a la generación de empleo a través del turismo, pero sí también a la convivencia y a la conciliación entre visitantes y residentes, sí a un crecimiento ordenado que responda a las necesidades de quienes vivimos en Alicante y de quienes nos visitan.
I a Alacant, precisament, ens quedem ara amb la crònica de successos perquè la Policia Nacional ha detingut allí un home acusat d'afavorir la immigració il·legal i defraudar, a més, la Seguretat Social. Per què, Pepe Requena?
El sospechoso, un español de origen venezolano, había logrado que sus progenitores llegaran al territorio nacional después de pedir dos cartas de invitación en las que se establece que el plazo máximo de estancia es de 90 días. La policía supo que ambos familiares no regresaron a su país una vez que expiró ese plazo, por tanto pasaron a estar de forma irregular. Además de favorecer la inmigración ilegal, al detenido se le imputa un fraude a la Seguridad Social. Su madre pudo obtener la tarjeta sanitaria y recibir un tratamiento que costó 9.000 euros. Durante las indagaciones se constató que el detenido tendría también la intención de traer de forma irregular a sus dos hermanas empleando el mismo procedimiento.
Un jove ha mort avui després de llançar-se pel balcó des d'un pis 14 al districte de Campanar, a València. La víctima estaria practicant una trobada sexual amb drogues catalogades com fortes. Segons diferents informacions, fruit d'aquestes substàncies estupefaents hauria començat a pujar a la barana del balcó i tot seguit hauria caigut al buit des d'eixe 14 pis. I dos cases s'han enfonsat avui al centre de Vila-real. Una d'elles es trobava en obres i amb operaris a l'interior, però finalment tot ha quedat en no res. Ja tenim per ací per l'estudi Eduardo Esteve amb tota l'actualitat esportiva. Hola, Edu, què tal?
Què tal, Ramon? Buenas tardes.
No m'has volgut avançar de què parlarem, però te pregunté ara, de què parlem avui?
La verdad es que no hay mucho, porque tenemos semana de internacionales, No hay liga en primera división este fin de semana y afortunadamente tenemos cuatro equipos de primera división de la Comunidad Valenciana, como son el Valencia, el Levante, el Villarreal y el Elche. Y además, semana de internacionales con futbolistas que se marchan con su selección. En el Valencia solo hay uno, Dimitrievski. Hola, Víctor Hugo, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes. Con un Valencia que ha trabajado esta mañana, evidentemente con la ausencia del único internacional, que es Stole Dimitrievski. Tampoco está Diakabi, en este caso porque no ha viajado con la selección de Guinea, ya que está haciéndose pruebas desde hace un par de jornadas por ese pinchazo que sufría el pasado fin de semana en el partido contra el Girona, esa lesión en los isquios, que lo podría tener apartado en torno a un mes de baja. Recordemos que este fin de semana no hay fútbol en primera división por los compromisos de las selecciones internacionales.
Gracias, Víctor. ¿Algún internacional más tiene el Villarreal? Hola, Víctor Frank.
¿Qué tal? Buenas tardes. Con la ausencia de hasta 11 futbolistas que están con sus selecciones, ha trabajado esta mañana el Villarreal antes de que Marcelino, este próximo jueves, de vacaciones a la plantilla hasta el próximo lunes, habida cuenta que no habrá fútbol de primera división este fin de semana. Además, en el Castellón se está a la espera de que en los próximos días el club anuncie ya oficialmente a Pablo Hernández como técnico definitivo para esta temporada.
Gracias, Víctor. Y en el Elche hay uno que no se va con la selección. Hola, Felipe Canals.
Hola, buenas tardes. El jugador del Elche, Grady Diangana, se va a perder la convocatoria con su selección, con República Democrática del Congo, por unas molestias físicas, una lesión que sufrió en el duelo del pasado domingo en Mendizorroza contra el Alavés. Se pierde los encuentros ante Togo y Sudán. Veremos si está en la Copa África que arranca a finales de este año. El único internacional, por tanto, del Elche en esta ventana FIFA es Rodrigo Mendoza, que sigue en Chile en el Mundial con España Sub-20 y juega esta noche los octavos de final contra Ucrania.
Gracias, David. Y en Alicante hemos tenido sesión vespertina de trabajo del Hércules. Hola, David Esteve.
Hola, buenas tardes. Hace unos instantes ha finalizado la sesión de trabajo del Hércules en el Rico Pérez, donde el viernes a partir de las 7 de la tarde recibe al filial del Atlético, líder, y con Rubén Torrecilla en el banquillo después de la ratificación de ayer por parte de Enrique Ortiz, propietario del club. A pesar de confirmar su presencia en el banquillo, el club busca candidato para su banquillo. Se busca un entrenador con experiencia en segunda división. Bolo, Juan Ignacio Martínez o Oltra están encima de la mesa.
Gracias, David. Un par de apuntes. Mateo Alemany, él es del Valencia, nuevo director de fútbol del Atlético de Madrid. No ha sentado bien esta noticia a los aficionados del Valencia, que tienen un gratísimo recuerdo del mallorquín. Y recordad que en el Levante tenemos tres internacionales, más que en el Valencia, que van a estar ausentes: Kevin Arriaga, Matt Ryan y Eta Ellón.
Sí que ya había cosas a contar.
Sí, claro.
Gracias, Edu.
Adiós.
Es confirma que tindrem temporal meteorològic durant els pròxims dies. Serà una dana i serà batejada com a Alice, perquè d'ara endavant les danes duran nom propi. La EMET ha emès un avís especial per pluges que poden ser puntualment molt fortes, sobretot al litoral de la província de València, a punts com ara la Safor i la Valldigna. Els primers avisos s'activaran demà mateix, demà dimecres, de cara a les últimes hores de la jornada. Les precipitacions ens acompanyaran, en principi, fins diumenge. Així està la Comunitat Valenciana a 7 d'octubre de 2025. Més informació, més anàlisi i més opinió ara mateix, així a la ràdio, a Onda Cero, amb Rafa La Torre i La Brújula. Molt bona vesprada.
Onda Cero València.
En Nissan Almenar